Ens hem de cuidar i ho hem de fer sobretot a nivell mental. Parlem moltes vegades amb l'Helena Puigguitart, que ella és psicòloga i comunicadora. Helena, bon dia.
Bon dia, Noi.
I a vegades no ho sabem fer bé, perquè moltes vegades els pitjors, els que ens tractem pitjor, som nosaltres mateixos, no? És a dir, ens arribem a parlar molt malament. Per què ho fem? Perquè és més fàcil parlar-nos malament que bé?
No, però, sens dubte, el que dius tu és el foc amb nosaltres és molt pitjor a nivell de llenguatge intern que el que faríem servir amb algú altre, perquè amb algú altre primer potser no ens ho toleraria, no? I segon, nosaltres no ens ho permetríem, perquè no ens permetríem. Moltes vegades poso l'exemple de permetries, o sigui, parlaries així de malament com et parles a tu mateix o una persona que estimes molt, la teva parella, els teus pares, els teus fills, els teus germans, els teus amics, no. Aleshores, quan només que facis aquesta pregunta, t'atures i te n'adones de com t'estàs tractant, no? Em preguntes que per què ho fem. Hi ha persones que ho fan més, hi ha persones que ho fan menys i s'acaba convertint en una mena d'hàbit, no? Però, sens dubte, el que ens està dient és que tenim un problema de fons no resolt, d'insatisfacció. Sigui del que sigui i amb l'àmbit que sigui, no cal que sigui a nivell només personal, de família, etc. Pot ser a nivell de la societat que visc, a nivell de la feina, a nivell de moltes coses que també poden ser externes però que ens provoca malestar i que llavors torna cap a la persona en forma de llenguatge interior que molt, molt dur.
Molt dur i que moltes vegades és totalment inconscient. És allò de dir, ai, que tonta, sí. Per què he fet això? Però sí. Ja ho has dit.
Sí.
I t'estàs constantment insultant a tu mateix, de manera molt simple, que a vegades ho sentim amb un altre
sí. I
no diem res, perquè ens sembla normal, perquè nosaltres també ho fem.
Clar.
Hem de detectar-ho primer, és a dir, el primer pas seria fer una revisió del que ens diem.
Totalment. Mira què dius, ai, que tonta, no? Molta gent dirà, bueno, no és tan greu. I no, no ho és de greu. El problema és el que tonta i tot el que ve darrere, clar. No? L'està constantment alimentant coses negatives.
Oi, un desastre.
Sí, però malgrat que jo et dic, val, no és tan greu que una vegada et diguis, ai, que burra que sóc, no? La cosa és que el llenguatge no és neutre i el llenguatge va creant una realitat. I això ho veiem molt a nivell social. Posar determinats adjectius no és neutre. Estàs creant aquella realitat. Estàs estigmatitzant a determinades persones, a determinades situacions, no? Doncs això és exactament el mateix que ens passa amb nosaltres mateixos. Si ho vaig dient constantment, ai, que burra, ai, que burra, ai, que burra, la sensació interna és de desempoderament, no? De realment no serveixo, no val tant, tinc una carència, el que sigui. I crec que s'ha de vigilar molt amb això, perquè quan poses la cura, poses molta cura, molta atenció amb aquestes petites coses, sembla mentida, però t'alliberes. I un dia amb tu vam parlar de com les persones intentem tenir raó amb allò que diem, no? És un mecanisme molt inconscient.
Ho necessitem, perquè...
Clar, aleshores, si vaig dient que burra, que burra, que burra, potser m'ofereixen de fer una cosa... No, això és que no en sé. És que ja ni ho proves, entens? Perquè com que vas alimentant aquest estat de poca vàlua, aleshores ja no et llences a fer determinades coses. I així, la devolució que et torna a l'entorn és de jo no sóc capaç. M'explico?
Sí, sí, ho acabes contagiant i el teu entorn acaba creient també el mateix que tu creus, que ets la primera persona que ho creu ja.
Tal qual.
De fet, moltes vegades ens passen 20 coses bones, ens n'ha passat una de dolenta i diem, quin desastre de setmanes que... La negativitat, el cervell per què va cap a la negativitat? Ens sentim més segurs en la negativitat que en la felicitat, o què?
No, però sí que el cervell busca seguretat. El cervell què vol? És una qüestió de supervivència. En què es fixa? On posa el focus? En allò que pot ser perillós, entre cometes, per tu. Allò que pot ser negatiu per tu. Per tant, per què dediquem tant temps a allò que no ens surt bé? Perquè el cervell per supervivència posa el focus aquí, perquè... Recordo alguna vegada, t'ho he dit, no ens vol feliços, ens vol vius, que és molt diferent, clar. No? Aleshores, clar, què passa? Que realment fem 20 coses bé durant la setmana que ens podríem perfectament felicitar, però què dic? Vale, et felicitaràs. La persona que ja ha après a felicitar-se, que és important, es felicitarà, però quan dura aquesta felicitació? 10 segons, 30 segons? Màxim truques a algú i dius, mira què m'ha passat de bé. Però quan t'has equivocat, quan has fet una cosa que t'ha sortit fatal, que les coses a la vida poden sortir fatal... És una alimentació constant que hi ha persones que els hi duren dies, setmanes i mesos.
Es matxaquen,
perquè
es matxaquen
és tal qual.
I tornes.
Clar, aleshores és allà on posem el focus i posem l'energia. Per tant, on hi posem el focus estem creant una realitat i aquí hi ha el problema.
Per tant, ser conscients, adonar-se'n i dir, prou, a veure, m'estic anant cap a aquest circuit, ep, recapitulo, me'n torno cap a l'altre. Un exercici bo seria potser això que ara... Tanta gent en parla d'escriure les coses bones, tres coses bones que ens han passat el dia. Aquí es fica el punt de mira en aquesta positivitat.
No? Sí, l'altre dia va ser el Dia Mundial de l'Agraïment, saps que ahir el de la croqueta, sí, un altre dia el de l'agraïment, i anem fent, no? Doncs l'agrair, això que dius tu, és molt important perquè serveix perquè el cap aprengui a posar el foc de manera molt automàtica i inconscient amb lo positiu que tenim moltíssimes de coses positives i moltes que les donem ja per assegurades, i no l'aigua calenta que surt per la jeta, hi ha gent que no en té. Però això que em dius tu dels agraïments és fantàstic, però és una cosa de base, d'anar treballant, i a poc a poc anirem fent un canvi. En el moment en què estem amb una cosa d'aquestes, que ens estem matxacant interiorment per algo que ens ha sortit malament, allà el que hauríem de fer és, lo primer, m'estic adonant de com m'estic parlant. M'he de preguntar, tractaria algú d'aquesta manera com jo m'estic tractant? I després, aprendre a relativitzar, i si cal, escriure-ho, pensar que no ha sigut tan greu segurament el que ha passat, hi ha coses que sí que són greus, vale, d'acord, però fins i tot en aquesta s'ha de treballar, però la majoria no són tan greus, val? Per tant, relativitzar, i després ser capaç d'entendre que els errors i les equivocacions són fonts d'aprenentatge, perquè ho són. I és molt important anar treballant de base això, no? M'equivocaré. Les persones que proven 100 vegades en poden encertar dos. Si jo només provo una, segurament no n'encertaré cap. Vale, doncs aquí està la cosa, no? El poder ser capaç d'arriscar-te des del punt de vista, des de la seguretat de que equivocar-se és una font d'aprenentatge, perquè això és el que em dona la valentia per llançar-me a fer coses i a pensar, bueno, m'ha sortit fatal, doncs demà hi tornarem.
Aquesta por a equivocar-se jo crec que ens afecta en moltes situacions de la vida i és una de les primeres que ens hem de treure.
Sí.
Escolta'm, per tirar endavant ens haurem d'equivocar alguna vegada,
sí.
Aprendre dels errors.
Sí.
Doncs això és el que volíem avui comentar, justament aprendre a reconèixer quan ens estem tractant malament, nosaltres mateixos, que no ho fem ni amb els que més estimem, per tant no ho fem tampoc
amb
nosaltres.
I si algú ens ho fes, a nosaltres?
Exacte, estaríem molt enfadats.
Clar, doncs, les mateixes paraules que ens diem, i si ens les dius a algú,
no ho permetríem. No ens ho permetem nosaltres tampoc. Helena, com sempre, un plaer, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Noé.